L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Som a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio, avui amb el primer programa postpandèmia.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre.
Una de les coses que hem de tenir molt en compte després de tot el que ha passat al món educatiu i de la criança són les conseqüències psicològiques del que ha passat. Ens acompanya l'Anna Carpena, que és especialista en educació emocional i autora de nombrosos llibres que parlen d'aquest acompanyament emocional en la criança de les criatures. Benvinguda, Anna.
Hola.
Anna, quines són les conseqüències psicològiques de tot el que ha passat? Primer vam viure un confinament molt dur, llarg, 40 dies, després la distància física, i com es pot afavorir en aquest context la salut emocional de les criatures?
Bé, podríem estar moltíssima estona parlant de quines són les conseqüències. Jo més aviat ho centraria en que depèn molt de l'entorn que hagi envoltat la criatura mentre es durava el confinament. Si s'han viscut dols, si hi ha hagut dolor, dols de tota mena, com pot ser el de la mort, però també el de la pèrdua de la feina, de la pèrdua de capacitat econòmica, i també de les pors i com s'han gestionat aquestes pors. Depèn de l'entorn, d'aquests 40 dies en un entorn més favorable o més desfavorable, que quedarà a l'empremta d'una manera o d'una altra, però segur que queda. També pot quedar en positiu, perquè hi ha hagut uns pares més propers, uns pares que abans no tenien temps per jugar i ara jugaven, potser doncs, hi ha hagut molt més vincle que no hi havia, etcètera. És que és molt diversa la casuística. El que passa és que sí que el que es pot assegurar és que quedarà petja, quedarà una empremta en els cervells de les criatures.
Dius tu, Anna, que el contacte físic és un gran aliat per la nostra salut, perquè rebaixa l'estrès i augmenta la producció d'oxitocina, l'hormona de la felicitat, que quan arriba al cervell desperta sentiments d'afecte i confiança. Però ara, clar, això ho tenim molt limitat. Com hem d'entendre que són aquests beneficis del contacte físic en el creixement de les criatures i què passa quan això es limita tant com en la situació que tenim ara?
El que sí que està comprovat és que el tacte és necessari per un bon creixement equilibrat, emocionalment equilibrat. Val tant que repercuteix en la salut i repercuteix en un bon creixement. Què afavoreix el contacte físic? Doncs el benestar, fa reduir l'estrès, produeix oxitocina, que és l'hormona de l'afecte, que produeix sentir confiança, que afavoreix les relacions, que es positivin les relacions. I aquest contacte en aquests moments és molt necessari. Per què? Perquè el missatge que s'està rebent és dir no t'apropis als cossos dels altres. I aquest missatge és molt poderós i realment pot causar empremtes negatives. Per tant, una de les coses que jo diria a les famílies és augmenteu les moixaines, augmenteu les carantonyes, augmenteu el contacte físic, que amb els petits doncs, ja surt, ja és natural i potser amb els adolescents i els més grans s'haurà d'introduir aquest contacte que ara ja començava a no ser-hi. Des d'allò dels rituals aquests de palmell en palmell o de esbullar el cabell o de fer veure que claves un cop de puny al muscle, una patacadeta a l'esquerra, però a l'esquena, però el contacte hi ha de ser perquè és tan natural que fins i tot s'ha fet servir en casos d'aïllament, com el cas d'un dirigent del Kurdistan empresonat en una presó de Turquia, que com a maltracte van prohibir a tothom que tinguessin ni un sol petit contacte, ni tan sols per part dels metges. El temps que va estar confinada aquesta persona no va rebre cap contacte amb l'objectiu de maltractar-lo, amb l'objectiu de fer-li mal. Cap contacte podia existir ni entre el metge ni entre ell, cap contacte físic. Per tant, és que és cert, no? El contacte físic és necessari. Per tant, hem de trobar alternatives, no? Jo a l'escola, una de les coses que proposaria és que sigui un o dos cops per setmana que els nens tornin a l'escola, es puguin posar unes bates d'aquestes d'un sol ús i ben protegits i amb guants, però que es puguin tocar, que es puguin fer massatges, que es puguin abraçar i que puguin fer treball col·laboratiu.
Anna, explica'ns un cas que il·lustra molt bé això de la importància del contacte físic d'uns nounats a París. Com va anar?
Sí, durant molts anys es tenia la idea de que s'havia de preservar les criatures que estaven en incubadores de tot contacte extern i se'ls manipulava des de l'exterior amb uns guants de goma que entraven a l'interior d'allà on estaven guardadets, no? Perquè no els hi entrés cap mena de contagi extern. I això es feia a fi efecte de que no s'infectessin de res, no? Però les criatures, doncs, es morien molt i no creixien, i no, és com si no s'alimentessin, no s'engreixaven, malaltien igualment. I va haver-hi un moment en un hospital de París que hi havia diferents zones pels neonats i en una d'elles els nens van començar a fer un canvi. Aquells nens no emmalaltien, s'engreixaven, responien molt positivament als estímuls externs i es van intentar esbrinar què passava fins que ho van descobrir. I el que van descobrir és que una de les infermeres se saltava els protocols nit, quan li tocava amb ella el torn, agafava les criatures, les treia de dins de la incubadora i tenia contacte físic amb ells, els acaronava, els feia massatges, posava pell contra pell, i aquells nens van fer un canvi, perquè realment és el que es necessita. I des d'aleshores, els neonats està claríssim que necessiten aquest contacte físic amb el pare o amb la mare. Es passen moltes estones, no contacte de pell amb pell.
Quina història tan bonica, Anna. Hem d'entendre que és molt, molt important, i a més des de que naixem, no? Les criatures, dius tu, tenen un cos que s'ha de respectar i aprendre a llegir, perquè cada cos té unes necessitats diferents. Creus que l'escola, tu dius, som cos i els nens van a l'escola amb el cos, tenim prou en compte aquest cos dels infants?
Jo crec que no és suficient. A veure, hi ha alguns centres que sí, que tenen ara l'interès de que els nens facin meditació, de que facin exercicis de relaxament, de que es facin massatges entre ells. Per tant, la mirada de les necessitats corporals ha entrat. No obstant, en general, penso que no es respecta el cos quan es demana que fins i tot criatures ben petites estiguin ben quietones en els seus seients durant hores i hores, no? I no es respecta la necessitat de moviment. És una altra de les coses que necessita el cos, aquest moviment.
Dius tu, Anna, que no veure la cara del mestre ni tocar-se és un maltractament de cossos i emocions.
Sí, perquè és que una altra de les necessitats de l'ésser humà és la comunicació. I la comunicació, pensem sempre que quan ens comuniquem és la comunicació verbal, però no és només la verbal. La comunicació no verbal, la comunicació que s'expressa a través del cos i sobretot de la cara, de la musculatura de la cara, comunica molt més, parla molt més que no pas aquelles paraules que podem emetre. Pensem que de tota comunicació que rep la persona a la que s'està comunicant, hi ha un 60% més de comunicació que li arriba a través dels missatges que es donen corporals que no pas dels missatges que es donen verbals. Per tant, tapar-nos la cara amb una mascareta i que només ens vegi els ulls es perd molta part de la comunicació. I el fet d'aquesta comunicació no verbal afavoreix tant el que comunica com el que rep la comunicació. Perquè les comunicacions no verbals van per sota del nivell de la consciència, però és un diàleg permanent. És un diàleg permanent de cossos. Els cossos parlen als cossos. Uns cossos que relaxen el que t'està escoltant o uns cossos que et posen en alerta respecte al cos que t'està parlant. Per tant, és una necessitat de veure els altres i és quedar-te curt, quedar-te... és una prohibició absurda perquè és que l'altre necessita llegir els cossos. I el professorat ha d'aprendre a llegir els cossos, perquè tots els cossos del seu alumnat comuniquen permanentment, des d'aquell pauet que es mou i que no para, fins a aquella posició del cap, fins a aquell tancament de cerrament de les mandíbules, la posició de les mans, sempre estan parlant aquests cossos i ens hem d'acostumar a llegir-los per dir-los què ens estan dient que necessiten.
Anna, què seria allò essencial que voldries fer arribar a les institucions, a la societat en general, respecte a què tenir en compte a nivell emocional ara? Una síntesi breu amb la que voldríem acabar.
Sí, en aquests moments jo crec que cal entendre que aquesta infància que ha semblat que quedava ignorada per la societat perquè quedava confinada a casa i que la família s'espavilava i els nens desapareixien del mapa, no? Que el retorn de les criatures a la societat faci que tinguem en compte les seves necessitats i que les seves necessitats passen per ser necessitats bàsicament emocionals. Quan parlem del retorn dels nens a l'escola, no pot ser que només parlem dels seus aprenentatges, sinó que hem de parlar de les seves necessitats, sobretot de les seves necessitats emocionals, que si no són ben ateses, quedaran petjades en el cervell que poden durar tota la vida, tant a nivell d'estrès com a nivell de salut, com a nivell dels propis aprenentatges. Perquè quan els nens estan tranquils, tenen benestar, que des de la ONU s'està dient que és el que més s'ha de tenir en compte amb el retorn de l'escola, augmentar el benestar de les criatures a l'escola, si no estem en compte d'aquest benestar, no hi ha fins i tot els bons aprenentatges. És a través del benestar que les criatures es desenvolupen bé i aprenen bé.
Doncs moltes gràcies, Anna Carpena. Una abraçada ben, ben emocional, molt propera malgrat la distància.
Molt bé, l'acullo la teva abraçada i te n'envio una altra, Elisabet.
Gràcies, petons.
Gràcies.
Escolteu l'Ofici d'Educar!
Un programa per descobrir el nostre nen interior.